Ràdio Tiana presenta...
Quart Creixent, el programa de creixement personal a Ràdio Tiana.
Molt bona tarda. Benvinguts un dia més a Quart Creixent, el programa de creixement personal de Ràdio Tiana. Estem avui amb vosaltres un altre cop, la Davinia Ferrando.
Hola, molt bona tarda.
I un servidor, l'Enric Benito. Bé, de què parlarem avui? Si recordeu el comiat de l'últim programa, de fa 15 dies, vam quedar en que si no hi havia una proposta en contrari, si no hi havia ningú que ens proposés quelcom, doncs parlaríem d'això que entenem per energies. Allò de les freqüències, les vibracions i aquestes coses, les teràpies energètiques... que tots som energia... Bé, quan parlem d'energies, se'ns fa un interrogant al cap moltes vegades, perquè de què dimonis m'estan parlant? No? És allò de dir, ostres, esto de la energía, ¿cómo funciona? Porque yo la energía que entiendo, la que conozco, es la de las pilas Duracell. I clar, el cos humà és energia, com va tot això? Doncs bé, hem preparat un programa on intentarem aclarir aquests conceptes. Intentarem aclarir, quan parlem d'energia a nivell terapèutic, a nivell humà, a nivell de tractaments, de què estem parlant. I farem 5 cèntims de quines teràpies ultraconegudes o quines activitats molt conegudes es basen en la transferència de l'energia o en el treball amb l'energia. Bé, primer haurem de dir que la Davinia ha fet una consulta força interessant amb uns resultats, la veritat és que molt òptims, molt òptims.
La veritat és que sí. Bueno, el que he fet bàsicament és que a la nostra pàgina de Facebook he consultat doncs, a tothom que ja ens coneix, no? Que... què dirien per ells que és l'energia. I, bueno, hem tingut diferents respostes que a mi m'agradaria compartir amb tots vosaltres. Però tu creus que és millor que ho compartim ara o expliquem una miqueta què és l'energia perquè la gent no es perdi? Enric, què creus que és millor?
Bé, si seguim una mena d'ordre cronològic, jo començaria per fer l'explicació tècnica, l'explicació física
sí, senyor,
de què és l'energia. Aleshores, diríem d'entrada que tot el món, tot l'univers, és matèria. Comencem per parlar de matèria. L'univers, des de la galàxia més llunyana fins al got que està fent servir ara mateix la Davinia, tot és matèria. Dintre d'aquesta matèria hi ha components molt, molt, molt coneguts. Anem a la part petitona i diem que hi ha molècules. Les molècules estan composades per àtoms. Els àtoms estan composats per les partícules subatòmiques conegudes altrament per protons, neutrons i electrons. I aquí és on entra el concepte d'energia. Aquestes partícules què fan? Es mouen. El moviment d'aquestes partícules generen energia. És a dir, la partícula es mou, l'àtom es mou, la molècula es mou. Jo veig una cadira i no es mou, però tot el que la composa vibra, es mou. I això és energia. Nosaltres, com a éssers humans, no estem exempts del concepte energia. Jo sóc una amalgama de molècules, d'àtoms, d'electrons, protons, neutrons, que es mouen i vibren i fan que jo sigui un ésser que vibra amb una freqüència determinada. Ara parlarem de freqüències.
Sí, mica en mica.
Mica en mica. Aleshores, tot s'interrelaciona. Jo sóc un compendi de molècules, àtoms, vibració energètica. La Davinia ho és, aquest micro ho és, el got
tot
ho és. Tot té una vibració. Tant el que és tangible com el que és intangible. Perquè, clar, direu, matèria, una taula, està clar. Matèria, l'aire que respirem. Doncs sí, tot i que no és tangible, no el veiem. Però té components moleculars, té components... Té àtoms i té protons, neutrons, electrons i tot això. Bé, aleshores, partint d'aquesta base física, que això és ciència pura i dura, quan parlem de la vibració, de la freqüència, de què estem parlant? Seguim per la línia més propera als conceptes físics. És a dir, què és la vibració? La vibració són les ones energètiques que provoquen els nostres àtoms, els nostres electrons, els nostres protons, i és un moviment repetitiu o oscil·latori. Això és una vibració. D'acord? Freqüència. És les vegades que això es repeteix. És la quantitat de vegades que oscil·la aquesta onda energètica. Té una mesura física, que és els hercios, que aquí ja no hi entrarem, perquè aquí parlem de creixement personal, no parlem de física i química. Però, bàsicament, la freqüència és aquella música en la que es mouen els àtoms de la matèria. Ja tenim una definició científica de vibració i una definició científica de freqüència. Llavors parlem de la ressonància. És a dir, algo te resuena? Davinia? Te resuenen les coses? Bé, doncs és el fenomen que es produeix al coincidir una freqüència interna, la meva vibració, amb una freqüència externa, que pot ser des d'un got d'aigua fins al costat de la Davinia o de quan li dono la mà a algú o quan faig una abraçada o quan em fan un massatge. Per què? Perquè coincideixen amb dues freqüències. I lliguen, casen, per dir d'alguna manera. Heu sentit alguna vegada allò de dir «esta persona me da mala vibra»? És allò que em dona mal rotllo, que me genera males vibracions? O bé, quan entro en un lloc i diem «uf, qui carregat està això, quina mala vibració que em dona».
O tot el contrari.
Exactament, o tot el contrari. Què és això? No deixa de ser la coincidència entre la meva freqüència i la freqüència externa que connecta amb mi. Si hi ha bon rotllo, si hi ha bona vibra, les meves partícules vibren amb una sintonia similar a la persona o al lloc on estic. Si no hi ha bona vibra, no hi ha aquesta sintonia, hi ha freqüències diferents i no casen. Per tant, acabo aquesta petita explicació científica per iniciar tot aquest camí dient una cosa que deia un senyor que es diu Nikola Tesla, que va dir que si vols trobar els secrets de l'univers, pensa en termes d'energia, freqüència i vibració, perquè l'univers està composat d'això. D'acord?
Totalment d'acord.
Tot és energia.
Tot.
Tot vibra, tot té una freqüència i ens ressona més o ens ressona menys. Depèn de la connexió d'ambdues freqüències. A partir d'aquí, ara podem passar a parlar del concepte d'energia, de vibració, de freqüència, de ressonància, des del terme personal, terapèutic, sanador, equilibrador.
Clar. Aviam, estem parlant des d'una vessant més científica i, tal com ho has explicat, realment jo crec que s'entén molt, però hi ha persones que necessiten una miqueta més d'estar per casa, no? Mm. I jo crec que estaria bé incloure una mica de tot el que has explicat, com ho veiem nosaltres com a terapeutes que som, com a persones que som, i des d'una filosofia menys científica, encara que està inclosa, òbviament, no? Per mi, ho has definit molt bé, i l'energia, com bé tu has dit, tot és energia, perquè tot està composat per àtoms, que aquests àtoms es mouen els seus electrons, aquests protons, i aquí podríem allargar-nos encara més, no?, amb tot el que hi ha dins, depenent de la seva vibració, dependrà dels bloquejos que estem, etcètera, etcètera, que això ja parlarem un altre dia, que si no avui necessitaríem un programa de 10 hores, com a mínim. Però sí que és cert que aquesta vibració existeix. Existeix en tot. O sigui, tot, la taula, la cadira, l'arbre, nosaltres som energia. Quan nosaltres entenem aquest concepte, que jo crec que és un concepte que la gent no l'entén, partint d'aquest concepte que és bàsic, que es va demostrar fa segles...
Científic.
Clar, és científic des de fa moltíssim temps. No és que tu i jo hàgim dit, mira, todos somos energia. No.
I a més, pensem que aquí a Occident li hem trobat l'explicació fa unes centenes d'anys, però que, per contra, a Orient, amb una explicació diferent, fa uns milers d'anys que tenen clar com funciona això de l'energia.
Clar, llavors és començar a obrir una miqueta més la ment a que, bueno, a lo millor la realitat, bueno, varia una miqueta, no?, de tal que jo estic veient, perquè, clar, si jo veig una taula, aquesta taula no es mou, però realment sí que és energia, sí que té unes molècules i uns àtoms que s'està movent. Llavors, quan nosaltres comencem a obrir la nostra ment a això, podem començar a entendre que si jo sóc energia, òbviament, si jo treballo amb energies, em pot ajudar. Sí? Ara entrarem en particular a què m'estic referint, anem miqueta a miqueta, però bueno, crec que el concepte d'energia s'entén bastant bé. El concepte de vibració o freqüència, jo sempre ho explico d'una forma, bueno, més d'estar per casa, com dic jo, no? Diguem que jo sempre explico que tu t'has d'imaginar un ventilador. Tu, quan el col·loques en la posició bàsica, el número 1, que va molt lentament, però comença a moure's. Però tu pots veure com el ventilador es va movent molt lentament. Quan tu augmentes la seva velocitat, el ventilador va cada cop més ràpid, més ràpid, més ràpid, fins que finalment no pots veure les seves aspes quan s'està movent.
En canvi, sents perfectament l'aire que desplaça.
Correcte, això sí que ho sents. Exacte. Però veure no es pot veure, però aquí el que està passant és que estàs augmentant la seva vibració. Sí? Llavors, això també ens passa a nosaltres. La nostra energia pot estar amb una velocitat més lenta o molt més ràpida, en el nostre interior estic parlant. Sí? Llavors, això és molt important, perquè sí que és cert que hi ha un altre dia ja parlarem de bloquejos i tot això, però dependrà de les seves limitacions, dels teus bloquejos, que tu estiguis en una freqüència o en una altra. Veritat que sí, Enric?
Sí, 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 i tant. Jo voldria afegir-hi, de tota aquesta explicació que fas de línia, fantàsticament, afegim un nou concepte.
Sí.
El model del ventilador ha estat fantàstic.
Jo crec que s'entén, no?
S'entén perfectament. Potser a l'audiència encara li queda un punt de dir, no acabo jo de... No acabo jo. Jo sóc un cos humà, con carne, huesos i tendones, i aviam, això, com és que vibra? Mirem, anem a la teoria que existeix des de moltes vessants dels cossos que tenim. Va, cos en tenim un, però és el cos físic. Però després es parla del cos energètic, és a dir, allò que mou i vibra el nostre organisme, que el fa funcionar. És el nostre doble electromagnètic, és el que parlàvem. Els nostres protons, els nostres electrons i tot això que volten i ballen amunt i avall. Que quan s'altera, es mouen d'una altra manera i afecta el cos físic. Però després tenim el cos emocional. Quan parlem de los cinco cuerpos, què és el cos emocional? Doncs és precisament allà on viuen les emocions. Allà on hi ha el sentiment. Allà on, quan es desequilibra, ens sentim malament. El nostre cos energètic comença a fer coses estranyes i el cos físic és el que té la principal repercussió. Seguim per aquesta escala, ens aniríem al cos mental. Què és el cos mental? O què entenem en aquest mapa i en aquest territori? El cos mental és on es registren els pensaments, les creences. Bones, dolentes, no, les creences. Limitants, no limitants. Aquelles coses que ens han inculcat. Aquelles coses que ens passen i registrem l'experiència. I per últim quedaria un últim cos, que seria l'espiritual, que a altres persones li diuen l'ànima. Bé, fem un exemple igual que el que ha fet la Davini amb el ventilador. Imaginem que és una piràmide. A baix, a la base, està el cos físic i el cos energètic, que van interrelacionats. Després tenim una altra part de la piràmide més alta i més estreta, que és el cos emocional, un altre el cos mental i, per fi, a dalt de tot, el cos espiritual. Si anem de dalt cap a baix, quan tenim un pensament, generem una emoció. Quan generem una emoció, es genera un sentiment que desequilibra o equilibra energèticament i que corre cap a baix, cap a la base física nostra. Per tant, quan parlem de desequilibris, de bloquejos, que ja parlarem un altre dia,
sí,
avui només hi passarem de puntetes, estem parlant de que en alguna de les fases dels nostres cinc cossos hi ha algo que no funciona. Hi ha una teoria a la medicina xinesa que diu que no hi ha malaltia sense emoció. Jo ho deixo aquí. Em sembla que és bastant obvi, bastant evident, però si algú vol opinar, està obert en el telèfon.
El telèfon és el 93-465-3399. Ens agradaria, si així a tu et sembla bé, que ens truquis i ens diguis allò que opines sobre energies, freqüències, sobre els cossos que estem anomenant, que a vegades ens sorprèn que tinguem tants, i en tenim més, que encara no en parlarem.
Tot arriba, tot arriba.
Tot arribarà, però tenim la línia oberta perquè ens puguis trucar. El 93-465-3399. Molt bé, Enric, com estaves comentant, aquesta piràmide, que és tan important, llavors, tu quan tu tens un pensament, tens una emoció, la teva vibració varia.
Exactament.
I afecta el cos físic.
Ah, efectivament.
Per què ho estic repetint? Perquè això és molt important que la gent m'entengui.
I tant.
És molt important perquè molts cops dient tinc una malaltia i només estem sanant aquella part de física, però no li estem fent cas a la part emocional o mental.
Uh-huh.
I clar, quan nosaltres utilitzem tècniques energètiques, que ara parlarem, podem ajudar a que tots els cossos, no només el físic, es recuperi, millori i s'equilibri.
Uh-huh.
Sí? Llavors, sí, aquí m'agradaria comentar una miqueta, doncs, teràpies que treballen amb l'energia, no? Perquè la gent sàpiga com pot treballar això que acabes d'anomenar, que és tan i tan important, i que potser pensen, sí, molt maco tot això, estic descobrint una vessant nova, però en canvi no sé per on començar.
Bé, diguéssim que per començar hem d'entendre que els nostres pensaments tenen un resultat i un efecte. És a dir, quan sentiu una frase de «somos lo que pensamos», és una realitat. El teu pensament genera una vibració, genera una emoció, genera un sentiment. Si tu estàs carregat de pensaments negatius, el sentiment és negatiu i l'organisme reacciona negativament. Si tu estàs en una fase de pensaments positius, l'organisme reacciona en positiu i funciones molt més bé. Després parlarem, de elements que podem utilitzar per millorar. A la pregunta que feies, Davínia, hi ha un grapat de teràpies, tècniques que fan servir l'energia. Podem enumerar des de coses que us semblen molt físiques. Parlem del tai chi, parlem del qigong, parlem del ioga, que són pura energia moguda en el nostre cos físic, que a més t'ensenyen a prestar molta atenció. Parlarem de la consciència, de donar-te compte, perquè al cap i a la fi, quan es diuen tomar consciència, és senzillament donar-te compte de qui ets i on estàs i quin espai ocupes. Hem parlat del tai chi, del qigong, del ioga. Podem parlar de l'acupuntura. Heu sentit parlar dels meridians? Oi que sí? els meridians són canals energètics.
Que... Jo crec que hi ha gent que no sap que són els meridians, però tranquils, bé, ho parlarem.
Ho expliquem molt, molt de corregut. L'acupuntura es basa en un mapa d'uns canals energètics que s'anomenen meridians. I aquests canals energètics tenen a veure amb òrgans diferents i amb circumstàncies físiques i emocionals diferents. Les agulles es posen als punts de l'acupuntura amb una correlació determinada per cada dolència que entra directament en el canal energètic. Això ho fa l'acupuntura, perquè forma part de la medicina tradicional xinesa. Recordeu-vos-en, la medicina xinesa diu que no hi ha malaltia sense emoció. Però també ho fa el siatzu, que per cert també és asiàtic. I el siatzu també treballa amb l'energia i els moviments corporals. Després ens anem a teràpies o a coses menys corporals, però tanmateix igualment energètiques. Parlem del Reiki, que s'ha posat molt en boga. Parlem dels rajos, les llames sagrades, els rajos metafísics. Parlem de l'aromateràpia. Parlem de les flors de Bach. Veieu? Hi ha tot un vano important.
És molt ampli tot això.
Exactament.
Clar. Bàsicament estem fent això perquè volem que entenguis que has d'escollir aquella teràpia, aquella pràctica que a tu et vagi bé. Tot és correcte, tot està bé, però a tu t'anirà millor una tècnica, una teràpia, una pràctica, i a una altra persona li anirà bé una altra. Llavors, per això és tan important que entenguis que són moltes teràpies, són moltes pràctiques, i que has d'agafar aquella que a tu et vibri. Mai millor dit. El que tu sentis, sentir a través de la vibració. Són moltes, i ens hem deixat moltíssimes, perquè també està la reflexologia, està la dansa del ventre, l'auriculoteràpia, el pilates, tot això ens ajuda a que el nostre cos, a través de l'energia, es vagi movent i ens vagi ajudant. Penseu que... Clar, tu parlaves de meridians, està també en els chakras, que són tan i tan importants.
Oh, sí, i tant. Clar. I tant, de l'Ayurveda indi.
Clar, això és molt important també, que també sé que hi ha molta gent que no sap que són els chakras, no? Llavors sí que és cert que els chakras jo crec que dona per un...
Per un programa sencer.
Sí que dir que són 7 chakras principals, després n'hi ha molts més, i aquests 7 chakras estan pel nostre cos, energètic, i que ens afecta el nostre cos físic, l'emocional i el mental, però sí que és cert que això ho parlarem un altre dia, si et sembla bé, Enric.
Sí, 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 sí.
Però bueno, jo crec que sí que va quedant una miqueta bé, i es va entenent, no?, el que volem transmetre, què és l'energia, què és la vibració, com es pot treballar, que ara continuarem, però sí que és cert que m'agradaria, ja que hem parlat d'aquest tot això, que escoltéssiu el que ens ha dit alumnes, coneguts, gent que ens segueix a la nostra Facebook, i que hem fet la pregunta de què és per tu l'energia. I clar, la gent ens ha respost, i això ens agrada comentar-t'ho perquè et donis compte que cada persona ho veu diferent. Sí?
Exactament.
Però després hi ha una veritat interna que per tothom és igual. Llavors, per nosaltres és important que ho sàpigues, no? Llavors, el que farem ara serà explicar una miqueta el que diu la gent, i a partir d'aquí nosaltres comentem. Et sembla bé, Enric?
Estupendo.
Perfecte. Bé, tenim a una persona que es diu Eva, que diu que, clar, ella és... és médico chino, no sé com dir-ho això en català.
Bueno, practica la medicina xinesa.
Practica la medicina xinesa. Bé, això està, ho dic en castellà, d'acord? Perquè m'ho han escrit en castellà. Bien, dicen, la energía es el ki, es fuerza, movimiento, inteligencia, del que se constituye todos los elementos de nuestra realidad, densos y materiales, o más sublimes y espirituales. Bueno, yo creo que aquí... está haciendo un conjunto de todo, sí, que está bien, está perfecto.
Sí, sí, está perfecto.
Podríamos añadir más cosas, pero voy a seguir leyendo,
sí,
si te parece
sí,
bien.
Sí.
Olga nos dice, exacto, La energía es el todo, es infinita, ni se crea ni se destruye, todo se transforma. Totalmente de acuerdo. Sigue diciendo, infinitamente conectada a nuestra realidad, a nuestro plano, a nuestra dimensión. Energía somos nosotros, nuestro entorno visible e invisible, material e inmaterial, conceptos matemáticos, etc. Y así en un círculo sin fin. Uh-huh. Lo es todo. David nos dice un, ¿te vale un todo? La energía es todo.
Fantástico.
Y una de las respuestas que para mí entender es como un poquito más acertado es de Verónica, que nos dice, para alguien que no entiende mucho o apenas nada de este tema, quizás es complicado entenderlo desde donde lo hacemos nosotros. Si me pongo en su lugar, quizás le diría, energía es lo que nos mueve, lo que necesitamos para vivir, el ki para la medicina china tradicional. La energía bien equilibrada es la que hace que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu sean un todo. Antes no entendía muchas cosas. Desde hace un tiempo he comprendido que para superar lo que nos pasa, hemos de trabajar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo energético, ya que cada uno de ellos se influye en los otros. Un problema físico, quizás, puede venir causado por un problema emocional y podemos tener... Podemos tener las respuestas en nuestro cuerpo más energético, ¿no? Estas son algunas de las respuestas. Bueno, luego también está Jordi, que nos dice el prana, que sería energía en sánscrito, para mí es la esencia de la vida. Totalmente.
En la India.
La fuerza que gobierna todo nuestro universo exterior e interior. Y como tal, tiene conciencia. Gracias al prana de la vida, todo está conectado, fluye dinámicamente. Nuestro prana también funciona así nuestro cuerpo. Ella nos mantiene en equilibrio y cuando surge algún desajuste se refleja inmediatamente ante nuestro cuerpo.
Muy bien.
Entre otras muchas cosas, pero yo creo que ya se entiende bastante bien, ¿no? Lo que nos quieren decir.
Bueno, la energía com a tal, que crec, com diu la Davinia, que ha quedat prou explicada. Ahora nos preguntarían, bueno, ¿y esto de la vibración? ¿Y cómo puedo yo vibrar? ¿Y por qué me baja la vibración? ¿Y por qué me sube la vibración? Farem 5 cèntims
sí.
I després parlarem d'unes quantes teràpies energètiques del perquè de les seves coses, no? Aleshores, com vibrar? Com que sabem que vivem, què afecta a les nostres vibracions? D'entrada, qualsevol emoció negativa afecta negativament a les nostres vibracions. Per tant, cuando digo yo es que vibro bajo, es porque estoy instalado en una emoción negativa.
Por ejemplo, el miedo.
El pesimismo, la frustración, las dudas, la inquietud. ¿Voy a vibrar en alto? ¿Habré de tener optimismo, esperanza, sentirme satisfecho, tener gratitud?
Alegría,
pasión, entusiasmo. Si aprenem a controlar els nostres pensaments i ens deixem de banda els pensaments negatius i els pensaments inútils, començarem a pensar en positiu. Si comencem a pensar en positiu, començarem a vibrar en alto. La nostra freqüència serà alta, ens trobarem més bé, més optimistes, més sants i podrem afrontar la vida d'una altra manera. Ara, que ja hem fet 5 cèntims de tot això, passarem a explicar el que són algunes de les teràpies energètiques. Abans sentirem un moment d'una música que ens porti pau, harmonia, equilibri i benestar.
Quart creixent, presentat per Davinia Ferrando i Enric Benito.
Molt bé, tal com estàvem comentant, tenim llavors emocions, sentiments que ens ajuden a augmentar la vibració o a disminuir la nostra vibració. Això és molt important que ho tinguem en compte, perquè si sempre estàs en pors, sempre estàs pessimista, sempre estàs vibrant llavors en una energia més densa. Sí? És el que comentàvem abans, jo sóc molt visual i t'ajudaré a visualitzar les coses. És el que abans comentàvem del ventilador. És quan va més lent, sí? En canvi, quan estem alegres, feliços, som optimistes, veiem totes les coses maques que tenim en el nostre dia a dia, és quan vibrem alt i és quan el ventilador està a tota potència.
A tota màquina. Clar que sí. Jo sóc més sinestèsic, és a dir, més de sentiment i emoció, i us podria dir... Vosaltres recordeu que quan no ens trobem gaire bé, una abraçada és com si ens curés? Vosaltres heu pensat que una carícia sempre ens agafa amb l'ànim més amunt? Que quan algú ens toca amb carinyo, amb amor, nosaltres vibrem més, ens sentim més bé? Penseu que qualsevol cosa que posa el meu estat d'ànim en positiu augmenta la meva vibració. I això em permet trobar-me més bé, tenir una concentració major, poder prestar atenció a les coses sense dificultat. Aleshores, d'això n'hem d'aprendre. Per què? Perquè aquest estat es pot modificar deliberadament. És a dir, podem fer coses per millorar l'estat d'ànim. Sí, m'he aixecat amb el peu esquerre, se m'ha caigut la tassa de cafè al damunt de la taula. Ostres, mal dia, comencem malament. No, podem canviar-ho. Podem canviar-ho de moltes maneres, controlant els nostres pensaments, per descomptat. Però podem canviar-ho amb l'alimentació, amb l'exercici, amb el cuidador físic, i com no, amb aquelles coses que un tercer ens ofereix per millorar el meu estat vibracional. Aquí és on entrem a parlar d'aquestes teràpies vibracionals, d'aquestes medicines naturals, d'aquestes sanacions naturals generalment innòcues. És on entren el reiki, els rajos, les flors de Bach, l'aromateràpia i tantes altres. Ens centrarem una mica, només una mica, perquè tingueu coneixement d'aquestes quatre. N'hi han moltes més, però començarem per aquestes quatre.
Primer de tot, abans de començar, sí que m'agradaria recordar que estem a Quart Creixent, que pots trucar al 93 465 33 99 o bé per explicar quines tècniques t'han ajudat tant a tu o per demanar-nos una miqueta l'ajuda, no? De què és el que m'aniria bé estant en la situació que estic. Bé, sigui el que sigui, ens pots trucar, que per això estem aquí, avui. Bé, comentant el que estàs comentant, aquestes quatre tècniques que avui ens centrarem una miqueta més, però ja sabeu que són moltes. Reiki, Enric. El Reiki que tant ens agrada.
Sí.
El tindríem que comentar una miqueta perquè la gent sàpiga què és, perquè sí que és cert que el Reiki està molt de moda, però encara em trobo moltíssima gent que no sap què és el Reiki i ho vol entendre a través de les paraules, que és el que avui farem, paraules. Però el Reiki no s'entén a través de les paraules.
És una sensació.
Sí, és una vibració, és un benestar. La gent a vegades ens diu, no?, que a vegades és com si fessis un massatge de lo relaxat que et quedes.
És un massatge a l'estat d'ànim.
Totalment, totalment. I la veritat és que, bueno, és una tècnica, és una energia que ens ajuda moltíssim. Però, bueno, primer t'hauríem d'explicar, per si no coneixes què és el Reiki per tu, Enric?
Bueno, és una tècnica energètica i vibracional basada en la transmissió d'energia d'una persona a l'altra. O el que és el mateix. Recordeu quan hem explicat la ressonància? és quan una part de l'energia que transmet el practicant de Reiki entra en sintonia amb l'energia del que rep el Reiki i s'equilibra el mapa energètic del receptor del Reiki. S'ha de dir que en aquest intercanvi energètic el practicant de Reiki també en surt beneficiat.
Sempre.
Sempre. Perquè a part del coneixement, a part de la connexió, és veritat que els camps energètics s'equilibren. Aleshores, per dir-ho d'una manera visual, és allò de jo poso les meves mans a tocar del cos d'un altre i es transmet una energia que el receptor la percep i se li escampa per l'organisme. A partir d'aquest moment, l'energia del receptor, el camp energètic, el que parlàvem abans de neutrons, protons, electrons, etc., s'equilibra. Vibra amb una freqüència similar a la meva, si sóc jo el practicant de Reiki. I d'on trec jo aquesta energia? De la pròpia energia que jo capto de l'univers, que em pobla a mi i a tothom, i la puc transferir i transmetre a una altra persona. En essència, la sensació que percep el receptor de Reiki, de Vinia, és una escalforeta molt agradable que surt a través de les mans del practicant del Reiki. Per això diuen molts que és com un massatge, perquè tu vas acostant les mans a determinades zones de l'organisme i vas transferint aquesta escalforeta tan bona, que és allò, és el massatge energètic, és de l'ànima.
Totalment d'acord.
Explica del Reiki, Davinia, que tu en saps molt.
Mira,
també.
El Reiki, òbviament, nosaltres ho sabem, però la gent no ho sap. La vibració més elevada que hi ha és l'amor incondicional. L'amor incondicional és la vibració més pura. Doncs bé, el Reiki és amor incondicional. Per què dic això? Perquè no tothom pot fer Reiki. O sigui, sí que pot, però ha d'aprendre, millor dit.
Evidentment,
no?
Evidentment.
Evidentment, no és allò que jo ara dic, venga, voy a hacer Reiki, me pongo las manos a otra persona i ja està. No, he d'aprendre, he de treballar els meus canals energètics i a través d'aquest treball energètic jo puc connectar amb l'energia de l'univers, amb l'energia d'amor incondicional, sí? Llavors, aquest amor incondicional es traspassa al pacient o bé a mi mateixa, m'ho puc practicar jo mateixa, que per això m'encanta el Reiki, perquè per la nit et fas una miqueta de Reiki, desconnectes del teu dia a dia i et quedes...
com un angelet dormint.
I tant, i tant. Doncs bé, el Reiki ve a ser energia d'amor incondicional, que el que fem és que a través de la persona que practica Reiki la traspassa al pacient i el que fa, en recordeu-vos que abans hem dit l'energia ni se crea ni se destruye, se transforma sempre. Entonces tú cuando vibras en una vibración más densa, es decir, más lenta, acordaros del ventilador, ¿sí? Para que esa energía se transforme en energía de una vibración más alta, utilizamos la energía de amor incondicional para pasarla al paciente y aumentar su vibración. Eso tan sencillo, que a veces parece complicado dicho con palabras, cuando se
siente,
se nota, cuando tú vas a practicar esta maravillosa técnica, sales como dormido, relajado, en otro planeta, diciendo, madre mía, yo quiero hacer esto cada día.
És un estat molt agradable. És una sensació molt de plaer, de molta pau, de molta harmonia,
claro,
de molt d'equilibri.
Por eso decimos, porque queremos que quede muy claro, que Reiki es amor incondicional. No trabajas con otro tipo de energías. Por eso nunca hay que tener miedo, porque es algo puro, es algo básico de lo que estamos rodeados, de lo que somos nosotros. Y esa vibración tan elevada nos va a ayudar a conectar con nosotros, con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, que muchas personas me dicen, es que no conecto con mi cuerpo, bueno, porque hay esa desconexión, y esa vibración te va a ayudar a todo eso.
Y además, es un complemento ideal para cualquier otro tratamiento médico.
Siempre.
No es incompatible, y es un complemento ideal para cualquier otro tratamiento médico de medicina
tradicional,
para ayudarnos a que funcione más y mejor.
Siempre. Es un complemento, nunca sustituye.
Exactamente. ¿Vale? No abandonamos nunca un tratamiento médico para hacer solo Reiki o cualquier otra terapia energética y vibracional.
No, porque hay personas que sí que les puede ir muy bien y enseguida van a notar los grandes cambios, y hay personas que les va a ir bien, pero más lentito. Entonces, nunca se tienen que sustituir. La medicina tradicional se complementa. Y eso si lo hacemos nosotros, que somos practicantes desde hace años, por eso lo decimos.
Ahí está.
Tiene su porqué todo, ¿no?
Claro.
Entonces, bien, hemos explicado un poquito qué es el Reiki. ¿Cuándo lo vas a poder utilizar? Bueno, cuando tú sientas que no estás bien conectado contigo, cuando estás siempre vibrando pues en el miedo, cuando estamos, pues eso, con miedos,
con tensión, con angustia, con ansiedad,
pesimismo,
con rabia,
no pasaría.
En estados negativos.
Exacto, cuando estás con estados negativos o cuando estás con, tú dices, no, pero si yo soy muy feliz. Yo de verdad que no tengo estados negativos. Pero tú notas que tú no acabas de fluir, de conectar contigo, de que quieres algo más, de que quieres ir hacia un punto que no sabes por qué, pero quieres avanzar, para eso a Reiki.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí, señora.
Bien, ¿qué habíamos dicho más?
Rayos.
Rayos, venga.
Y luego hablaremos de flores y plantas.
Muy bien. ¿Eh?
¿Hablas tú de rayos?
Rayos metafísicos. El otro día, Enric, me preguntabas, ¿qué es mejor, una cosa o la otra? No, nunca es mejor Reiki, nunca es mejor rayos. Cada persona se sentirá atraída hacia una vibración o hacia otra. Como decíamos, todo es vibración. Los rayos es energía, igual que es el Reiki, simplemente que la vibración es todavía más elevada. Si el Reiki es amor incondicional, la energía más pura que hay, los rayos obviamente se forman del amor incondicional, pero su vibración es todavía mayor, todavía más elevada, con lo cual nos ayudará todavía más a nuestra esencia, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra mente. Los rayos es una energía muy pura, es una energía que nos ayuda en el aquí y en el ahora, en trabajar conflictos del pasado, que nos ayuda a trabajar conflictos presentes del futuro, nos ayudan a sanar. Son energías que nos ayudan mucho a sanar nuestros cuerpos.
Muy bien. La pregunta de alguien de la audiencia.
Sí.
Si los rayos es una energía más fuerte y más alta que el Reiki, ¿me puede alterar? ¿Me puede hacer algún mal?
Nunca. Nunca. Porque los rayos lo que van a hacer contigo es trabajar al nivel que tú estás preparado. Tienes que pensar que es que la energía nunca va a ir en contra de ti. Nunca te va a perjudicar. Nunca va a hacer algo que vaya en contra de tu estado actual. ¿Sí? La energía es inteligente. Porque tiene conciencia. Oye lo que estoy diciendo. Sí. La realidad es mucho más de lo que tú crees, de lo que tú ves, ¿no? Pero vamos a ir pasito a pasito. Los rayos nunca te van a hacer daño porque siempre va a ir a ayudarte en lo que necesitas en este momento. Siempre. ¿Vale? Por eso es tan importante entender que nunca nos van a hacer daño y siempre te va a ayudar porque piensa que, imagínate, ¿no? Que tú tienes un problema, pues, de algo muy rutinario, pues que tienes un problema con tu hijo o tu hija, ¿sí? Pues te va a ayudar a transmutar toda esa energía, esa relación tan conflictiva o más o menos conflictiva. Ahora, que son problemas mucho más elevados, en el sentido, pues, para ti son más elevados porque son más físicos, tranquilo. Cada uno tiene su momento y su momento es perfecto. Y lo que hacen los rayos es que se acoplan a cada momento de cada persona. No sé si me estoy explicando, Enric.
Yo creo que sí.
¿Sí? Bien.
Creo que queda claro que es una energía elevada, es una energía de alta frecuencia, que se adapta perfectamente a las necesidades de cada uno, que le funciona en la medida que la persona está preparada para recibir esa energía.
Exactamente.
que le ayuda a resolver conflictos pasados y presentes, que le ayuda a desarrollarse internamente, a su crecimiento personal, que le ayuda a conocer el mágico mundo de las energías desde la práctica interior, desde su propia sensación, y que al fin y al postre es una ayuda en ese camino que hemos de seguir todos, nos guste más o nos guste menos, de crecimiento, de experiencia y de evolución personal.
Claro, con lo cual, Reiki Rayos nos va a ayudar a un crecimiento personal, aumentar nuestra conciencia, a evolucionar, ¿sí?
Muy bien.
Todo eso es muy importante, porque todas aquellas personas que estáis en este proceso, que estáis comenzando, que lo sepáis, que son técnicas que os van a ayudar mucho. Son dos técnicas para mí base que todo el mundo tiene que conocer, tiene que saber, tiene que practicar para que su crecimiento pues llegue al punto que deseamos, ¿no? Todos. Pero sí que es cierto que hay otras técnicas que también son muy efectivas, que antes has nombrado, que nos va a ayudar también mucho en el crecimiento personal porque nos va a ayudar a nuestras emociones. Aromaterapia.
Nuestras plantitas y nuestras florecitas. Hemos hablado también de la aromaterapia y de las flores de Bach.
Sí.
Ambas son dos técnicas basadas en las plantas, en la extracción de sus esencias. Es decir, si hablamos de las flores de Bach, estamos captando la vibración de la flor, envasándola y tomándonosla para que su patrón vibracional, su vibración, entre en nosotros. El campo donde trabaja la flor de Bach, las esencias florales de Bach, es el campo emocional y vibracional y el campo energético. Cada flor, cuando hemos extraído su esencia, y para extraer su esencia se extrae una porción de la flor, la envasamos, la maceramos, la envasamos, nos quedamos con su vibración y luego nos la tomamos para una emoción determinada. La aromaterapia se basa en el uso de los aromas, en vez de la ingesta, en el trabajo olfativo. Tengamos en cuenta que nosotros registramos en nuestro cerebro cientos de miles de aromas, porque el mundo huele, aunque no nos demos cuenta. Y extraemos la esencia de la planta, ya sea la flor, ya sea la planta, ya sea el tronco, en un aceite, que luego vamos a utilizar olfativamente. Algunos, y solo algunos, se puede tomar una gotita o dos, pero recomendado por un profesional de la aromaterapia para no tener ningún efecto adverso a la ingesta de un aceite esencial, que es algo muy, muy denso y muy potente. ¿Qué diferencia las flores de Bach de la aromaterapia? Las flores de Bach es el patrón vibracional y la aromaterapia es el patrón bioquímico. Es decir, el aceite esencial es un elemento bioquímico con, volvemos a lo del principio, neutrones, protones, electrones, etcétera, 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 moléculas, que tienen una carga electromagnética, que al entrar en contacto con nuestro organismo por vía olfativa o por vía de la piel, que la absorbemos el elemento electromagnético que combina con el nuestro para modificar el estado alterado de salud. Es decir, por poner un ejemplo, todos sabemos que la lavanda es relajante. El aroma de lavanda nos relaja. Si yo echo tres gotitas de aroma de lavanda, de aceite esencial de lavanda, en la funda de la almohada para dormir, evidentemente conciliaré el sueño mucho mejor y me relajaré, salvo que deteste el aroma a lavanda, claro, que temen ahí. Si me echo Reiki, dormiré muy bien. Si además tengo el aroma de lavanda, dormiré como un príncipe.
Vamos, ya.
El aroma que entra por nuestras células olfativas o por nuestra piel y entra dentro de esto, de nuestro patrón electromagnético. Las flores de Bach entran ingeridas. Es el patrón vibracional de la flor. Es la flor que nos transmite su energía para una alteración nuestra. Lo mismo. O sea, podríamos usar flores de lavanda en el patrón vibracional, en esencia floral, para ingerirla diluïda per a estados anímicos excitados, ansiosos, d'inquietud.
Yo sé que otro día hablaremos más detenidamente de Reiki, rayos, aromaterapia, flores de Bach, pero sí que es cierto que me gustaría hacerte una simple pregunta porque creo que ya sería importante que la gente lo supiera. Las flores de Bach, para mí, de verdad que es algo maravilloso porque me ayudó mucho en su día y me sigue ayudando. Te pregunto, entonces, si yo me encuentro más o menos pim pam, más o menos mal o regulín, yo cojo la de la farmacia, la de toda la vida, el rescate y me sirve para todo, Enric.
Hombre, vamos a ver. Esto es como decir la aspirina de las flores de Bach. A ver, el rescate, la composición, la sinergia de flores de Bach de rescate está especialmente diseñada para situaciones de estrés extremo, de ansiedad extrema, situaciones un poco caóticas o de grandes traumas. Es decir, si a ti te fallece alguien muy cercano, puedes tomarlas rescate tantas veces como hagan falta, porque de entrada digamos que las flores de Bach son inocuas. Es lo mismo que el Reiki. Puedes utilizarlas en combinación con cualquier otra medicina. No hay interferencias, no son inocuas. Y lo que no tienes que hacer es solo tomar las flores de Bach si estás tomando medicación.
No, nunca.
Jamás. Pero bueno, el rescate no es bien la aspirina de las flores de Bach, aunque para muchos casos nos puede servir. Obviamente las farmacias ya venden compuestos preparados y estudiados para determinadas situaciones, para un examen, para la ansiedad, para poder dormir. ¿Es recomendable? Hombre, sí. De todos modos, siempre es interesante que un profesional, un terapeuta floral, te haga tus flores personalizadas, porque tú vibras a un nivel determinado, claro, y necesitas unas flores determinadas.
Porque es que cada persona es distinta, cada persona tiene sus problemas, tiene sus rayaduras de cabeza, claro, tiene sus emociones, entonces es muy importante, pues esto justamente te lo preguntaba, ¿no? Sí. Porque siempre vamos a lo más fácil, y lo más fácil muchas veces no es lo mejor para nosotros.
Exacto. Además, hay que decir que no hace falta que te encuentres mal para tomar las flores de Bach. Solo que quieras reequilibrarte un poco, ahora que entra la primavera,
por ejemplo,
puedes tomar unas flores de Bach.
Sí.
Los aromas, exactamente igual. Son totalmente inocuos, salvo algún aceite muy específico. ¿Cuándo usarlos? En una dilución, porque siempre hay que usar los diluidos, los aceites esenciales, en una dilución los puedes usar siempre. Ahora bien, has de saber qué aceite vas a usar y para qué. Y para eso está el profesional de la aromaterapia que te aconsejará y te guiará en el uso de un aceite o dos o tres o una sinergia, que no es más que la combinación de aceites esenciales para tu bienestar.
Yo creo que bueno, hemos explicado muchas cositas, se nos quedan muchas cosas en el tintero, bueno, porque me hubiera gustado mucho hablar de gemoterapia, hubiera gustado...
Los cristales,
hombre,
y los cuarzos, vaya.
Hombre, los minerales, vaya, para vaya, cuánto nos ayudan y nos va súper bien. Uh-huh. Pero sí que es cierto que, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque tenemos muchos programas por delante. Para lo importante para mí es que hemos hablado de muchas cosas que la audiencia puede utilizar, puede abrir su abanico de posibilidades para aquello que le está pasando en este momento, sea lo que sea, saber que hay unas terapias, unas técnicas que le van a ayudar, tanto a nivel energético, a nivel vibracional, y hemos nombrado muchísimas, yo creo que...
Hemos nombrado muchas, y a mí me gustaría, para cerrar el programa, porque ya se nos acerca la hora del final, lamentablemente, dejar tres anotaciones. Hemos hablado de terapias vibracionales, de energía, de frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hablado de por qué se altera nuestra vibración y qué podemos hacer con flores de Bach, con Reiki, con rayos, con aromaterapia. Antes de todo esto, ¿qué nos mejora la vibración? Y quisiera que esto tomarais lápiz y papel. Para mejorar nuestra vibración, solo hace falta conectar con nosotros. Solo es necesario hacer lo que me hace feliz. Solo es necesario cuidar mi alimentación, cuidar mi cuerpo físico, cuidar mi estado emocional. la naturaleza me brinda todo esto. Puedo ir a la montaña, puedo ir a la playa. Si necesito un abrazo, pedirlo. Si necesito un beso, pedirlo. Si necesito abrazar o besar, hacerlo. Y así, nuestra vibración, nuestra energía, estará siempre funcionando en positivo. Creo que con esto llegamos al final del programa. Agradeceros, los que estáis ahí al otro lado de los micros, vuestra atención. Agradecer a los que habéis colaborado en nuestra página del Face por vuestra participación, por vuestras opiniones. Espero que os animéis algún día a llamarnos en directo y a mantener una charla en directo. Y deciros que el próximo programa, al hilo de las energías, de la vibración, de la frecuencia, hablaremos de algún término que ha salido aquí. La conciencia, la plena atención, la presencia, y cómo eso hacen que me dé cuenta de que el mundo vibra conmigo. Hasta aquí Quark Crescent, el programa de crecimiento personal de Radio Tiana. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta dentro de 15 días.
Quark Crescent, presentat per Davinia Ferrando i Enric Benito.